Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies. A aquesta hora, gairebé el 44,5% dels catalans més grans de 16 anys ja han rebut almenys una dosi de la vacuna contra el Covid-19. Segons la Conselleria de Salut, avui hi ha 655 pacients Covid-19 als hospitals catalans, 4 menys que ahir, dels quals 226 són a les UCI. 5 menys. S'han notificat 634 contagis i 5 defuncions. El risc de rebrot baixa un punt, ens situem ara mateix en el 112, però la RT, que és la velocitat de contagi, puja de nou una centèsima. Ara mateix ens situem en l'1,05. I canviant de qüestió, perquè Toni Comín, en declaracions aquest matí a Ràdio Estel, s'ha mostrat satisfet i esperançat després de conèixer, d'una banda, que el Comitè d'Afers Legals del Consell d'Europa demana a Espanya que alliberi els presos i retiri les euroordres, i, d'altra banda, que la justícia europea doncs avali la seva immunitat temporal com a eurodiputat. Aquestes darreres decisions d'Europa, segons Comín, resulten una bufetada immensa a Espanya. I també, en clau política, us destaquem que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i del govern espanyol, Pedro Sánchez, tenen previst parlar per telèfon aquest divendres. Segons ha publicat La Vanguardia i ha confirmat el diari Ara. El propi Aragonès dimecres va dir que parlarien d'aquesta mateixa setmana i intentarien també veure's el més aviat possible. I encara us informem avui que Maria Eugènia Gai ha estat reescollida de gana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. La participació ha estat del 23% per sobre del 19% del 2017. Gai ha obtingut gairebé 1.400 més vots que el candidat que ha quedat en segona posició, Gonçal Oliveros, que ha quedat amb 4.099 vots en segona posició, com dèiem. I coincidint ahir amb la solemnitat del Corpus, les Càritas diocesanes han presentat les seves memòries anuals. Les dades més significatives per part de Barcelona és que un 47% de les llars ateses durant el 2020 són noves, és a dir, que no havien rebut mai abans l'ajuda de l'entitat. Nosaltres deixem la informació aquí, ens actualitzem ja d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Residencial Sant Gervasi Parc, la residència de la qualitat de vida. Places de centre de dia disponibles per tothom que busqui una atenció personalitzada i integral. Un equip humà professional de la cura i atenció a la gent gran amb un tracte proper i vocacional. Instal·lacions modernes pensades pel confort i el benestar. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per a en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Bon dia, hereus i pubilles que ens escolteu arreu Catalunya i Andorra. Comencem un cop més Delicatessen, el magazín dirigit per Toni Guerrero i que avui, que és dia de lírica, de cultura, de cinema, presenta i prepara qui us parla, Fèlix Serraclara. Això, és La Lírica i molt més, el magatzin cultural de els divendres a Delicatessen. Al control tècnic tenim, com sempre, en Jordi Carretero, com cada setmana imprescindible per portar a bon terme aquest programa. Amic que ens escoltes, poder des de casa teva o al cotxe a través d'una ràdio convencional de les de tota la vida, o poder ens escoltes a través d'internet, a partir del web de Ràdio Estel, on a més pots recuperar els programes de Delicatessen que et vas perdre o que vols tornar a escoltar. A La Lírica i molt més, ja ho saps, gaudim de la cultura, que és gaudir d'una vida millor i més plena. Gràcies per escoltar-me, puntual amb la teva cita dels divendres amb La Lírica i molt més. Dedicarem aquesta primera mitja hora del programa d'avui, com ho hem fet en darreres ocasions, a una de les més grans veus de la nostra història lírica. Un artista que té ja inscrit el seu nom amb lletres d'or a la història de la sarsuela. Estem parlant del barítono Marcos Redondo. Marcos Redondo va néixer a Pozo Blanco, Córdoba, un 24 de novembre de 1993. Va ser un barítono especialitat en el popular gènere líric de la sarsuela. Els conservatoris, tant de Pozo Blanco com a Ciutat Real, on va residir, tenen el seu nom. Marcos Redondo procedia d'una família de classe mitjana i amb interès per la música. De fet, la seva mare ja tocava diversos instruments. A conseqüència de la primerenca mort del seu pare, tenia Marcos Redondo només 2 anys d'edat, es va ver obligat a viure a casa dels seus avis a Ciutat Real. Allà ingressarà com a nen cantaire a la catedral i cantarà a totes les funcions religioses donada a la seva extraordinària musicalitat i la seva veu. Animat pels seus avis, els qui reconeixen en ell amb un gran valor com a cantant, decideix traslladar-se a Madrid. És a l'any 1913, per ingressar al conservatori i poder estudiar cant. Després de finalitzar els estudis, debutarà al Teatro Real de Madrid com un alumne destacat del conservatori amb unes funcions de la Traviata, que, a pesar de l'èxit obtingut, que el públic demana inclús que repeteixi alguns dels fragments de l'obra, Marcos Redondo decideix traslladar-se a Itàlia per poder perfeccionar la seva tècnica de cant i el seu estil. Estarà 3 anys a terres italianes estudiant i tornarà el 1929 a Madrid. I, de nou, al Teatro Real tornarà a debutar, però aquesta vegada com un professional consolidat, interpretant la mateixa obra que anys enrere li havia donat ja un primer èxit, La Traviata de Giuseppe Verdi. Després d'aquest nou èxit, decideix un cop més traslladar-se a Itàlia per començar la seva carrera com a cantant líric oferint un repertori als teatres de més de 20 títols, entre els que destaquen pues, La Favorita, La Traviata, La Bohème i Pagliacci, Adriana Lecouvreur, pels quals comença a ser elogiat i considerat com un barítono de primera línia. D'Itàlia, inclús, li portaran aquestes companyies a fer gires pels Estats Units. I bé, és hora d'escoltar la veu de Marcos Redondo i escoltem amb un dels seus grans èxits com és La Canción del Gitano de la Linda Tapada, sarsuela de Francisco Alonso, que va ser també el primer gran èxit de Francisco Alonso.
De Villa, hoy me van a enterrar, pues los jueces castigan el delito de amar. Ella fue mi tormento, ella fue mi pasión, pero un día la ingrata de mi amor se crió. Cuando lejos de ella estaba, hoy de mí.
mi borriquillo tordo hacia su reja marchaba. ¡Ay de mí! Y alegre cantaba así. La partí el corazón, pues el mío partió, me dejó su traición, y los hombres ahora me querrán castigar. ¿Qué me importa el castigo si no la he de mermar? Me castigan por matarla de mí, sin saber que yo no vivo, y llorando está mi alma de mí, y triste yo canto así.
Marco Redondo ans interpretava la canción del gitano de la linda tapada de Francisco Alonso.
Hola, amic, com va la venda del teu pis?
Doncs ja el tinc venut.
Com? Però si acabes de posar-lo a la venda.
La veritat sí, però m'ho ha venut Pi Properties Investments. Quan em van ensenyar els vídeos de com venien, no m'ho podia creure. Però és que són uns cracs. M'ho van vendre en menys d'una setmana i al preu que jo volia.
No m'ho diguis, no. I d'on estan?
Pues estan a Barcelona, al carrer Enric Granados, número 99, o també els pots trucar al 691-479-844, inclús els caps de setmana. Repeteixo, el telèfon 691-479-844.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93-253-0433. 93-253-0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947. L'Horta de l'Eixample.
L'Horta de l'Eixample dona servei tant a particulars com a empreses.
L'Horta de l'Eixample cuidant dia a dia el consum de productes ecològics. L'Horta de l'Eixample.
Telèfon 620 56 89 45. 620 56 89 45 o al web www.hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Havíem deixat a Marco Redondo triomfant a Itàlia i Amèrica amb el repertori operístic.
Però després d'aquesta època italiana decidirà el 1923 fixar la seva residència a Barcelona, precisament. Un cop a la ciutat com tal, és convençut per l'empresari José Gispert perquè es dediqui a la sarsuela, gènere que després de molts dubtes decideix abordar Marco Redondo. Era un gènere que en aquest moment, en aquella època a Espanya, era un gènere de gran èxit que reclamava contínuament noves produccions, nous títols i nous intèrprets. Des de llavors i fins al seu retir a 1957, Marco Redondo es dedicarà gairebé en exclusivitat a aquest gènere, a la sarsuela, estrenant peces com La boda de Francisco Alonso, Katiuska, La tabernera del puerto, Black el payaso de Sorozábal, La pícara molinera de Pablo Luna, El cantar del arriero de Fernando Díaz Giles, arribant a tenir en el seu repertori més d'un centenar d'obres de sarsuela. Des de llavors, molts aficionats seran els que considerin a Marco Redondo com el millor barítono de sarsuela d'Espanya. Els seus últims anys els passarà a Barcelona, ja retirat de l'escena, fins la seva mort esdevinguda el 17 de juliol de 1976. Escoltem ara a continuació un dels grans èxits de Marco Redondo, El cantar del arriero, sarsuela de Fernando Díaz Giles, amb la romança Solo una boca que se pueda besar.
Solo una boca que se pueda besar, compensa de tanto penar. Solo una fresca boca de mujer, la vida puede hacernos comprender. Besar su fresca boca y allí dejar cuánto es pesar y sentimiento y dolor, porque unos labios de mujer al amar es el consuelo que hay mayor. Bella mujer, me has de querer. Tendrá que caer Mari Blanca y habré de vencer. A ti te espero. Ay, mesonera, ay, mesonera, que detienes mi carrera, hoy que en tu venta el amor solo me espera. Ay, mesonera, ay, mesonera, que detienes mi carrera. Esclavo soy de tu ilusión, ay, mesonera, deja que muera por tu amor.
Marco Redondo ens interpretava Solo una boca que se pueda besar, romanza del cantar del arriero, sarsuela de Fernando Díaz Giles.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics, perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Lo que mostramos por fuera es lo que somos por dentro. Nuestros viales están llenos de ciencia y belleza. Todo para ti. Si tu vida no es perfecta, tu piel puede serlo. Llévate contigo uno de nuestros milagros y cuídate. www.woldermic.net. Ciencia para una piel perfecta.
Com a característica de la veu de Marcos Redondo, cantant al que estem dedicant aquesta primera mitja hora de la lírica i molt més, assenyalem l'extensió, la brillantor i la potència, i especialment la bellesa tímbrica que ja hem tingut ocasió de comprovar en aquests dos fragments que portem escoltats. Tot això, unit a les seves dots i qualitats teatrals, feien que representés els papers d'una manera admirable. Fet aquest que el porta a convertir-se en la gran estrella de la sarsuela a Espanya des de l'any 1923 fins pràcticament al seu retir al 1957. Una altra de les seves característiques serà la seva gran extensió en el seu registre, circumstància que va propiciar el que de vegades hagi actuat fins i tot com a tenor en alguna de les obres esmentades. La discografia de Marcos Redondo és molt variada. Malauradament, les òperes bastant escasses, però les sarsueles són molt nombroses, aconseguint gairebé més d'un centenar de gravacions, entre cals destacar La Revoltosa, La Verbena de la Paloma, La Reina Mora. En segells importants discogràfics com Odeon o Columbia, també va gravar numeroses romances, entre les quals destaquem La Tempestat, La Romança de la Pastorella, El Grumet o El Jurament, entre moltes altres. Finalment, també va gravar i ens va deixar una herència discogràfica important en cançons de tota índole, especialment les del repertori espanyol. I posem punt i final amb aquesta ressenya homenatge a Marcos Redondo amb un dels seus també gran èxits, la molt popular sarsuela de Francisco Alonso, La Parranda, en concret, La Canción del Platero.
Diga usted, señor platero, cuánta plata he menester para encarnar mesito de bota de una mujer. Pues aunque usted me lo jure, nunca tuvo en su taller otro diamante como este que le vengo yo a traer.
Oh,
escoltàvem la canció del Platero de la sarsuela de Francisco Alonso, La Parranda, amb la veu del barítono Marco Redondo, a qui hem volgut homenatjar i recordar en el programa d'avui. Amics oients, tempus fugit fent ràdio amb la passió que la fem, amb l'interès per tots vosaltres. Ens ha volat aquesta primera mitja hora de la lírica i molt més al magazín cultural de Delicatessen dels divendres. Arriba el moment de passar a la segona part del programa d'avui. Us deixo un cop més amb en Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, qui us ha parlat fins ara. Félix Serra Clara us espera la propera setmana aquí, al espai del divendres de Delicatessen, a la lírica i molt més. Bon cap de setmana a tothom.
Ràdio Estel, una forma de ser. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
He estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries. Senyores i senyors, l'Horta de l'Eixample, fruita i verdura ecològica.
Aquest mes, l'Horta de l'Eixample us ofereix 4 lots temàtics perquè la teva família continuï sentint-se cuidada i estimada.
L'Horta de l'Eixample.
Una empresa compromesa amb el desenvolupament sostenible.
L'Horta de l'Eixample, fruita, verdura, ecològica, ara de l'Horta a la teva porta.
Descobreix aquest mes els nostres lots especials.
L'Horta de l'Eixample, compra ara.
Telèfon 620-568-945. Repeteixo, 620-568-945. Web hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Restaurant Can Fuster. Els plats de tota la vida en les mans de l'experiència de la restauradora Maria Plaza. Restaurant Can Fuster. Emociona't amb la nostra cuina. Restaurant Can Fuster, Gran Via Carles III, 50-52. Truca'ns al 93 339 3000. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia, benvinguts a aquesta nova edició, aquesta mitja hora del Delicatessen del divendres 4 de juny, com sempre amb l'ajut indispensable del Jordi Carretero al control de so, muntatge musical i també fent les tasques de producció que són part importantíssima del que és la ràdio. Gràcies per la vostra atenció i com sabeu, avui divendres és dia d'estrenes. Si bé ahir, dijous dia 3, es va produir una mena, diguem, de preabans, de reposició, es va reposar Reservoir Dogs, la famosa pel·lícula de Tarantino, suposo que per a les noves generacions, perquè la pel·lícula ha estat en plataformes, ha sortit en DVD, en Blu-ray, amb la qual en certa mida, bueno, és l'oportunitat de veure-la en pantalla gran. I com sempre, quan volem parlar d'estrenes, tenim a l'altre costat del telèfon el bon amic, l'extraordinari col·laborador Arnau Roura-Bos. Arnau, bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Pues, molt feliç de que estiguis amb nosaltres, perquè aquest divendres dia 4, com saps molt bé, han estat nou les estrenes, nou pel·lícules. Estem pràcticament, suposo que estàs d'acord, Arnau, amb la mitjana d'estrenes des d'abans de la pandèmia, no?
Sí. Tornem als orígens.
Exactament.
A l'hàbit abans.
Bueno, em sembla que tu has vist un parell o tres o quatre de les nou que tenim, diguem, d'estrena?
Sí, exactament. Més o menys, de totes aquestes nou, tres serien les que he pogut veure. I bueno, mira, si em permets ja recomanar una primera...
Endavant.
Podria ser una comèdia... fresca, agradable, que té part de literatura molt present, com és Sueños d'una escritora en Nueva York.
Sí, que el títol original, si recordes, és My Salinger Year, que es podia traduir com Mi año con Salinger, no?
Exactament, sí.
Recordem que Salinger és el famós escriptor nord-americà que després de l'èxit del Guardián en el Centeno es va retirar i va pràcticament estar desaparegut, no? I la pel·lícula està basada, a més, en una persona real que va viure aquesta experiència i que va publicar un llibre i que després es va convertir en escriptora, diguem, coneguda en els Estats Units i en el món.
Exactament, sí. Joanna Rakoff és l'autora del llibre i de l'experiència aquesta doncs, que va viure de l'any con Salinger, que simplement doncs, això explica... com una noia que vol ser escriptora entra a treballar per l'editorial, podríem dir, o el segell que publica els llibres de...
No, la gent literària.
La gent literària que publica els
llibres
de Salinger, però que també d'Agatha Christie i de molts altres grans escriptors i escriptores de la literatura universal. I, home, jo crec que... Per què deia que la recomanava i crec que és una molt bona opció per veure el cinema? Perquè és tan fresca i és tan agradable veure-la i el carisma que té la Margaret Qualley, que és l'actriu que fa doncs, aquesta noia jove i totes les seves ambicions, les seves aspiracions, jo crec que qualsevol persona s'hi pot sentir representat. I, per altra banda, home, hi ha la gran Sigourney Weaver actuant com a agent literària amb el seu caràcter... a la vegada tens i fort, però que també té la seva part tendra...
D'humanitat, no?, per dir-ho així, la seva part d'humanitat. A tu no recordava una mica l'estructura, que després, curiosament, també s'ha reproduït amb Cruella, de El Diablo Viste de Prada?
Sens dubte. És la primera pel·lícula que em va venir al cap. Sí.
I també, si recordes, ja molt més antic, no sé si la vas veure perquè tu ets molt jove, Armes de Mujer, era una pel·lícula que feien també la Melanie Griffith i la Sigourney Weaver, quan era més jove...
Sí.
I que també tocava el tema de dos dones enfrontades. Una era una jefa i l'altra era una que començava, no? Una mica com passa en Diablo Viste de Prada o passa aquí en la pel·lícula del Salinger, no?
Sí. De llavors, doncs, jo crec que Sueño d'una escritora en Nueva York és una molt bona opció per anar al cinema i gaudir d'aquesta història, que potser no és molt sorprenent, la història en si, però jo crec que entrarà molt bé al públic que vulgui passar una bona estona, desconnectar i riure, o simplement... Doncs això, no? Sentir-se bé i disfrutar d'una comèdia dramàtica molt, molt interessant i que surts d'ella amb ganes de voler escriure un llibre, pràcticament.
Sí, tens ganes d'escriure com escriu la Joana Rakoff, que hi ha un moment que li diuen que hi ha una noia que es queixa. La història és molt divertida, si la vols explicar, de lo que té que fer ella i de com li pot més la seva humanitat a l'hora del treball que li carreguen, no?
Sí, exacte. Ella s'ha d'encarregar de respondre unes cartes de manera molt freda, estàndard, podríem dir, perquè el senyor Salinger doncs, no les rep ell directament, llavors ella les ha de respondre. Però, clar, ella, pobra, innocent, no? Les llegeix i no se sent bé responent d'aquella manera tan freda. Llavors, doncs, s'arrisca, podríem dir, a fer una resposta més humanitària, podríem dir, o més amable, i a partir d'aquí és quan comencen els problemes. Però tampoc és el en si doncs, un gran problema, perquè, evidentment, doncs, ella no ho pot fer, però bueno, al final acaba tothom entenent-se i la veritat és que molt bé. La veritat és que és una molt bona recomanació.
Jo recomano, també, si em permets, Arnau, de que la gent que vulgui ampliar el seu coneixement de la Joanna Rakoff que entri a internet, perquè a Wikipedia explica molt bé la vida d'aquesta dona. que el 2007 ja va començar a publicar ja les seves novel·les, la seva obra literària, i que és molt reconeguda. Per tant, és, aquesta pel·lícula és molt interessant perquè, en certa mida, descobreixes una autora literària important. Clar. Parlem d'una altra pel·lícula que ja has vist. A veure...
Doncs mira, una altra comèdia, precisament, no? Una comèdia que també entra molt bé i recorda una mica els grans fenòmens de la comèdia francesa dels Dios mío, pero que te hemos hecho, és una pel·lícula, precisament, té el títol molt similar, que és Dios mío, los niños han vuelto. Mm. I jo crec que explica potser una mica la crisi dels 40 o el moment aquell en què tu estàs amb el teu marit i a casa teva, vivint en tranquil·litat, i de cop, pam, et ve la teva filla o el teu fill amb 27 anys, es planta a casa teva i au, vinga, doncs ara tornem a construir una mica la vida. Llavors, és una comèdia, doncs, molt senzilleta, però a la vegada molt simpàtica, que té 3 o 4 gags molt divertits, perfectes una vegada més per anar al cinema i riure i desconnectar, i qui sap si algú se sentirà identificat.
Fa pensar, és una pel·lícula que fa pensar, i cal recordar que no és la primera vegada que el cinema francès, que és un cinema que fins i tot utilitzant el gènere de la comèdia com un element, diguem, narratiu o d'explicar, ja havia tratat aquest tema dels nois que no surten de casa i ja són grans, o dels que retornen. Recorda Tanguy, Que hacemos con el niño, una pel·lícula sí. De Lucien Chatelier del 2001, i justament el 2007 ja van arribar dues pel·lícules, una també dirigida, com el cas de Dios mío, Los niños han vuelto, que la directora és Michelle Larocque, que és una actriu meravellosa sí. I que a més és la protagonista, una pel·lícula que es deia Vuelta, perdón, Los 50 son los 30, son los nuevos 30, no sé si la vas veure, del 2016, de la Valérie Le Mercier, que és també una actriu directora, és curiós, com a França es dona molt al tema de l'actriu directora, una mica com a l'Alicia Arbollaín en el seu moment, no?
Exacte.
I després també el mateix, en 2016, es va estrenar Vuelta a casa de su madre, de l'Eric Lavain, que també tocava el tema d'una persona gran que es queda sense feina i sense pis i té que tornar a casa de la mare, que en aquest cas és vídua, no? És curiós perquè fa pensar de que justament amb la crisi de la pandèmia, amb la crisi econòmica, amb la situació que està bona part de la joventut europea, el tema de fills que regressen o que surten tard de casa és molt habitual, no?
Molt habitual, sí, sí. I el cinema francès és la millor radiografia, podríem dir, de com retrata doncs, la seva societat, i totes aquestes pel·lícules que has comentat, que totes les hem vist, són comèdies fresques, però que a la vegada fan pensar en això que precisament dius i que passa i que... Vull dir que no és res inventat, sinó que realment succeeix a la vida real.
Mm. Cal dir que la directora Michelle Larocque està magnífica fent d'aquesta dona que s'inventa les mil i una per treure la filla sí. I el seu company del pis on viuen, perquè a més el marit, el del bonsai és molt divertit, el marit que és un empresari que segurament per lo que s'explica ha estat molt, molt ficat a l'empresa i que no estava per la família, quan ha venut l'empresa i es queda sense feina, comença a cultivar bonsais. I es torna com un addicte als bonsais, no? És molt divertit. I li ha promès un viatge a la dona i, en canvi, no l'han fet, no? I això porta de que la dona estigui una mica ressentida. I, en aquest sentit, no sé si has escoltat o has llegit declaracions de l'actriu i directora dient que s'ha basat molt en coneixements i experiències pròpies d'aquesta situació de quan, de cop i volta, una filla de 28 anys torna a casa, no? I cal recordar que la pel·lícula acaba, diguem, en punt suspensiu. No sé si estàs d'acord, Arnau.
Sí, 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 acaba en punt suspensiu. No explicarem ben bé què...
No fem l'espoiler que diuen.
Però sí, sí, acaba de manera que, bueno, potser t'esperes, doncs això, no?, la segona part, o què és el que pot passar, no? Una vegada planteja, doncs, el següent problema, podríem dir, de la seu epíleg. Sí.
Bueno, i ja has vist també una altra pel·lícula que a tu t'interessa... que a mi no m'agrada res perquè penso que és un personatge horrorós, la pel·lícula per mi és molt manipuladora, però que evidentment explica un fet històric poc conegut pel gran espectador, pel gran públic, que es diu The Good Traitor, el buen traïdor, es podria dir, no?
Exactament.
Tu la vas veure al Festival de Cinema de Sant Jordi, al Fest Festival?
Sí, la vaig veure al Barcelona Film Festival en aquell moment, i clar, el sortir, com que és una pel·lícula històrica, i a mi... La
història... I tu ets un historiador, clar.
Exacte, m'interessa particularment, doncs és un personatge que desconeixia, que explica la història del Henrik Kaufman, que va ser l'ambaixador de Dinamarca als Estats Units.
A Washington, concretament, sí.
A Washington,
sí.
Que durant la Segona Guerra Mundial ell va decidir fundar, podríem dir, doncs, la Dinamarca Lliure, perquè no volia caure sota doncs, la dominació de l'Alemanya nazi. I, bueno, llavors la pel·lícula et planteja el personatge, t'explica una mica la vida d'aquest personatge, de com intenta fer això i totes les trajimanejes amb Roosevelt, els presidents, les ambaixades i tot plegat, i amb la mateixa Dinamarca, però per mi personalment em va interessar molt precisament perquè planteja que tu surts al cinema pensant que aquest home era molt controvertit, era un home molt desconnectat del seu país i que d'alguna manera potser la pel·lícula et vol vendre una imatge com venerant-lo, però en realitat no deixa de ser pues, això, un traïdor o un mal personatge, podríem dir, no? I no és per venerar-lo, podríem dir.
Jo és un personatge que ho diu i també em sembla molt dolenta la realització, que crec que és molt manipuladora. La directora, que és una danesa, que es diu Cristina Rosendahl, lo que fa és manipular molt la història d'aquest personatge, que, la història va ser molt dura i, a més, diguem, al final de la pel·lícula i de la història d'aquest home encara és més dur, no?, que no l'explicarem. Però jo penso que el muntatge que fa la directora és molt manipulador. I diré per què. Si els espectadors que vagin a veure la pel·lícula que tinguin en compte un moment en què estan en una caserón meravellós de Washington, perquè ja se sap que els ambaixadors viuen amb un nivell social molt alt, amb una piscina i amb les dues nenes, les dues filles d'aquesta parella, que són l'ambaixador i la seva dona, que, per cert, la seva dona és una noia canadenca, filla d'un reconegut general que és molt amic del Franklin D. Roosevelt, que en aquells moments era el president dels Estats Units abans que comencessi la Segona Guerra Mundial o la invasió de diferents països europeus per part de l'Alemanya de Hitler, no? I llavors, la directora el que fa és algo que a mi em sembla que és manipular a l'espectador, i és que mentre aquestes escenes juguen i els pares estan tranquil·lament prenent el sol, prenent begudes i parlant, de fons s'escolta discursos del Hitler o sons de guerra, de les batalles de guerres, no? A mi això em sembla que manipula. I això ho repeteix més tard, no? A mi, el personatge, jo no sé tu, a mi, jo també, jo no sabia res, històricament no sabia res d'aquest personatge, però em sembla absolutament negatiu, absolutament és reprochable, és a dir, jo no estaria amb aquest senyor. I per altre costat, hi ha un altre tema que no sé si a ti t'ha passat. L'actor que fa aquesta pel·lícula, que és un reconegut actor danès, a mi no em fa el pes, és a dir, no és un home atractiu, i en canvi hi ha una història sentimental en què em sembla que ell sigui un Don Joan, no? No sé si estàs d'acord.
Exactament. Jo crec que la pitjor part de tota la pel·lícula és la part amorosa, no? La part de romans, de romance, que...
De romans i de traïcions, també, perquè també hi ha traïcions. Sí. Clar.
Per mi està molt mal explicat, està... Sí. Llavors, al final, també, no acabes de quadrar-ho tot, i ell, clar, te'l presenten com un Don Juan, però al final no acaba d'estar tampoc molt ben caracteritzat el personatge, no? Com dèiem, no? Si compares el personatge, no?, l'actor Ulrich Thomsen, i el compares amb el personatge real, és com que tampoc s'han esforçat massa en buscar...
Sí, estic d'acord amb tu, estic d'acord amb tu. Bueno, però de totes formes, pel·lícula històrica, és un biòpic sobre un personatge històric real, que en tot cas sí que es pot recomanar que la gent que vagi a veure descobrirà una part de la història que es desconeixia sobre el tema de Dinamarca, i a més important, perquè aquest home no sé com lo va aconseguir, i això també penso que tu com a historiador t'interessa, va fer que Estats Units pogués posar bases militars a Groenlàndia, perquè sembla ser que hi havia un tractat de Dinamarca con Groenlàndia, no?, que tenia un governador, i que ell va poder aconseguir que Estats Units posessi bases militars, com passa amb Rota en Espanya, no? I s'han quedat. Vull dir, o sea que aquesta és la ironia d'un tramposo que després va representar a Dinamarca a lo que va ser la creació dels Estats Units, de la nació d'estats, no?, de la ONU, con lo qual encara pitjor, perquè va ser, recordes, va ser acusat de traïdor i després va ser alliberat, no?
Sí.
O sigui que la història és molt, molt rocambolesca.
Sí.
Moltes gràcies, Arnau. Si et sembla, deixem aquest espai d'estrenes escoltant una mica el tràiler de precisament Dios mío, los niños han vuelto. Gràcies, una abraçada i a cuidar-se. Adéu-siau, Arnau.
Adéu.
Papá. Ah, ya está aquí mi tutuf.
Con este jaleo casi me olvido de anunciar la gran noticia. Ana y Tomá vivirán en nuestra casa.
¿Qué? Dos parejas en una misma casa no pueden funcionar.
¿Sabes que nuestra hija está en la calle?
Son muy majos, pero dejan la crema de cacao llena de migas, toda la ropa por el suelo. Es increíble, no sé qué hacer. Los hijos son como las cucarachas. Hace calorcito, hay bebida, comida y no se van. Tienes que amargarles la vida.
La taza está asquerosa.
No, mujer. Es tu café de ayer que se ha secado, no es nada. Si no, la habrías metido en el lavaplatos. Les despiertas a deshora.
Joder, mamá, ¿qué estás haciendo?
Son 10 kilómetros al 10%, no sabes qué locura.
¡No, no!
¿No quiere colocar un pestillo? Puedo hacerlo yo.
¿Para qué?
Porque me siento algo incómodo.
Además, fíjate, el pobre tiene frío.
Resulta que ha adivinado mi plan. ¿Una tacita de alegría de vivir?
Ah, no, no me apetece, gracias.
¿Y si le tiras los tejos a tu yerno?
¿Pero qué estás diciendo? Yo no pienso hacer eso.
Missatge de Clínica Gené pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Gené Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Gené. Gràcies per la confiança.
Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947.
Nos llamamos FIAC Seguros. FIATC. Cinco letras que para Carmen significan fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más.
Familia ilusionada se amplía y todo cambia.
Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
Lo que mostramos por fuera es lo que somos por dentro. Nuestros viales están llenos de ciencia y belleza. Todo para ti. Si tu vida no es perfecta, tu piel puede serlo. Llévate contigo uno de nuestros milagros y cuídate. www.woldermic.net. Ciencia para una piel perfecta.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
I seguim aquí a Delicatessen parlant d'una botiga extraordinària que hi ha a Barcelona, dedicada al món tan específic però tan meravellós i parent, en certa mida, del cinema, com és Continuarà. Continuarà és una antiquíssima llibreria dedicada als còmics en tot el sentit més ampli, manga, superherois, etcètera, etcètera, que recordeu està a la Via Laietana número 29, molt a prop de la plaça de la Catedral, i que té com a propietari, com a l'home fundador i que continua al davant de l'empresa, l'Albert Mestres. Albert Mestres, bon dia i bona hora. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia.
Bueno, molt amable, i cal dir que l'Albert Mestres és també editor de l'editorial Trilita Ediciones, de la qual recordeu que fa un parell de setmanes vam entrevistar a l'autor del llibre El cine i altres joguets cinematogràfics que ha editat Trilita Ediciones, que és el Jordi Artigas, parlant del cine Enic, que és un dels cines més divertits que ha donat a les joguines, diguem, catalanes. Albert Mestres, bueno, em sembla, si no estic equivocat, i recordo que me lo vas comentar tu en una part, en una sessió de Cinefòrum del Cercle Artístic, que és la llibreria de còmics més antiga d'Europa, no?
No. La llibreria de còmics oberta, més antiga de l'estat espanyol.
Obertes de l'estat espanyol, o sea...
Que quan vam obrir n'hi havia alguna, però que avui en dia no existeixen.
No existeixen. En aquest sentit, és molt difícil mantindre oberta una llibreria dedicada exclusivament a còmics, aunque sigui tan ampli el concepte de còmics, de manga, superherois, etcètera, etcètera?
Bé, és complicat pel fet de que les coses avui en dia van molt més, els canvis són molt més ràpids i és un repte sempre adaptar-te sent gran i no quedar carrossa. Allò que he conegut gent que ha tingut comerços i es vanagloriaven que estaven igual que quan els havien anat els seus pares feia 40 o 50 anys. I per tant, clar, era l'última generació, però jo no podia seguir, perquè era impossible que un negoci sense cap canvi, no?, visqui dècada rere dècada i el públic s'hi adapti. És al revés, el comerç, el públic té que adaptar-se als...
Evident.
I això és sempre ha sigut el meu repte i bé, de moment portem 41 anys.
41 anys, des del 1980. Okay. És una botiga que té dues plantes i que la planta baixa seria, per dir-ho així, la planta de les figuretes del merchandising, no? Manga, revistes japoneses, còmics de DC i Marvel, suposo que són el que més venen, no?
Depèn, depèn. Clar, hi ha llibres bestsellers també amb europeu, amb novel·la gràfica. No? La llibreria sempre, la intenció ha sigut, en la seva època era tindre-ho tot. Avui en dia és tindre de tot. Això vol dir, és impossible tindre-ho tot perquè es publica el que no està escrit i inclús hi ha coses que els editors pues, decideixen fer i que no tenen cap repercussió. Doncs, al final, novetats que no tenen cap repercussió doncs no les mantenim en el temps, perquè vol dir, si quan és novetat no li ha interessat pràcticament a ningú, evidentment, a cada 10 anys encara serà menys, no? Però sí que intentem tindre tot el que és representatiu i significatiu.
O sigui que podem trobar còmic europeu de lo que es diu Línia Clara, còmic espanyol, però també, evidentment, superherois, sobretot manga, que suposo que és el que també es venen molt.
Superherois també està en un moment molt bo. A part d'això, tot porta la seva, les llibreries especialitzades no deixen de ser tocar concretament uns paràmetres determinats de material i tot, sobre aquest hi ha molt merchandising també. Mm. Una cosa que es diferència també nosaltres de possibles competidors és tenir una secció de còmic antic, de coses d'altres èpoques.
Això és molt interessant.
I això és perquè és molt personalitzat, perquè clar. Això tens que entendre i conèixer la història del còmic i conèixer els personatges que necessiten en èpoques que tu no són les teves, no?
De totes formes, tu com a editor de Trilita Ediciones heu publicat alguns llibres precisament parlant d'aquest tipus de còmic, diguem, clàssic al nostre país, no? Sobretot a Catalunya. Em sembla, si no recordo malament pel catàleg, que tens un dedicat al Sió, un dels grans dibuixants i il·lustradors d'aquí, i després també hem dedicat un llibre al famós editor de còmics, que ara no en surt el nom, però tu m'ho diràs, com es deia?
Sí, a Josep Tutain.
Això, Josep Tutain, que va ser potser un dels avançats, no?, de lo que va ser. Em sembla que va començar com agent de dibuixants, i després es va convertir en editor, no?
Va començar com a dibuixant ell.
O com a dibuixant ell, sí.
Se'm va donar compte
Que no era un gran dibuixant, per dir-ho així, no?
Bueno, que potser li hauria costat molt destacar.
Sí.
I, en canvi, tenia una facilitat pel tracte i per l'empatia. I, a més, parlava francès, que era algo, no parlava anglès, però va saber moure's a l'exterior quan aquí no sortia ningú, no? I va saber veure el que seria el futur del còmic veient el que passava en els altres països, no? Més avançats en aquell moment.
Que segurament era França el país 100% de còmics, no? Crec jo.
Va influir molt als Estats Units.
Estats Units, però el que era Europa, el franco-belga, potser seria el còmic europeu per excel·lència, no creus?
Sí, però en el cas del Tutain, ell va començar, després, quan va començar, abans de ser editor, va muntar agència, no?, de dibuixant.
I portava feines d'altres dibuixants nord-americans, per exemple.
Al principi va començar portant feina dels autors d'aquí a l'estranger. I d'això va venir que va conèixer els editors estrangers d'això, amb acabar sent editor d'aquí i ser el precursor del còmic modern, que tal com l'entenem ara per adults, no?
L'Albert Mestres, de quina tendència és? Còmic europeu, còmic nord-americà, manga, superherois, des del punt de vista d'aficionat al còmic o d'entès de còmic com ets tu?
Clar, evidentment, el tindré a una edat i començar amb el còmic nacional i després seguir amb el còmic europeu en general, tinc molt més coneixement i més afició en el còmic europeu. Però, evidentment, al final un és aficionat a l'UGO, no? Hi ha coses meravelloses a japoneses, hi ha coses meravelloses americanes, no?
Sí, sí. El que passa que suposo que tu ets de l'època també de Tarzan, no?, de Flash Gordon, no?, de Mandrake,
sí, no? Jo sóc més antic encara, jo sóc dels que compràvem els TVOs i esperàvem la setmana següent que sortís la continuació.
Bueno, i Chicos.
I ben nom de continuïtat.
Chicos és la revista, suposo que estaràs d'acord amb mi, més important que s'ha donat al país, no?
Chicos.
Sí.
No, clar, que és a la postguerra, que era el còmic era molt ideològic, no?
Sí.
Chicos, que estava editat per un editor també amb ideologia, va saber ser un referent dels autors bons. I llavors, i no estava polititzar com estaven les revistes del Movimiento i anteriorment de Falange o dels Becatès, no? Amb la qual era la revista que podia llegir el que es publicava en aquell moment i que era bona perquè estaven els Blasco i hi havia tots els autors de primera línia d'aquella època, no?
Aquestes revistes tens tu algunes antigues de la teva botiga?
A la secció de teus antics tenim inclús els setmanaris d'avantguerra.
Ah, sí? Caramba.
Coses dels anys 30, dels anys 20,
sí.
No? Inclús originals, els dibuixants, el que ells dibuixaven amb cartolines, i després tenim tot el que és la part de Chicos, i totes les revistes de Falange i de Movimiento també les tenim, però perquè són documents històrics.
Són documents, sí, evidentment, és que el còmic té una part important d'explicar la història, i suposo que la evolució que té el còmic amb revistes com, per exemple, el Víbora, no? que suposo que teniu revistes el Víbora, que malauradament va cerrar la cúpula, però que són part del que és l'evolució del còmic, com se va anar alliberant de determinades, digamos, censures, i com es va passar també una mica, no? Perquè Kiss, més que un còmic, és com si una revista, diguem, eròtico...
Tot marca èpoques.
Per això dic, marquen èpoques, és clar, sí.
Víbora, en concret, a Barcelona, en aquell moment, va haver-hi un gran moviment contracultural, no?
Uh-huh.
Començar, encara, en època amb Franco Vivo, amb la revista Star i tot els teus del rotllo, i hi havia una sèrie de dibuixants que vivien underground. Tot això ara coincideix que s'inaugura una exposició al Palau Robert sobre la contracultura, que és molt interessant,
uh-huh.
I d'alguna manera el Víbora va ser la continuació de tot això. El Kiss és posterior i pues, intentava aprofitar el que, com que encara hi havia internet, tot l'eròtic i d'alguna manera pornogràfica del còmic, doncs canalitzar-ho en revistes, no? Això avui en dia no tindria cap sentit perquè el consumidor d'aquest tipus de materials el busca per internet, ja no existeix aquesta possibilitat. Com la...
Sí, ara ja el paper en aquest sentit ja no existeix per aquest tema. Albert Mestres, dins de lo que seria la llibreria Continuarà Còmics, sí. Quins són els còmics que més es venen o quins són els que tenen més atenció per part del públic? Les novetats funcionen bé, siguin manga o siguin superherois de DC o de Marvel?
Les novetats funcionen bé, però, clar, les llibreries ens enterem menys de la seva magnitud com a novetats perquè és el que venen les grans superfícies. Què fa la gran superfície? Agafar la novetat, que és una venda segura i fàcil, no? I llavors, evidentment, si tu vas a una gran superfície i demanes un número traçat, em dirà, pues no, ja no el tenim, l'avant en el seu moment. Llavors, la llibreria, d'alguna manera, és el testimoni on pots aconseguir la informació, que és el primer que venem nosaltres a la nostra target, és informar i després tindre les coses que la gent busca i que no són la facilitat de venda comercial que seria novetat. A la qual vol dir que les novetats les venem, i evidentment en venem moltes, però tenim una competència directa que són els venedors que prescriuen, que no prescriuen, que simplement es dediquen a posar una pila quan surt i quan passa el mes pues la tornen i s'ha acabat aquí, no?
O sigui que sí que teniu, diguem, clients fixes que van buscant alguna peça, diguem, rara de còmics?
Bueno, nosaltres tenim clients que venen des del dia que vam obrir. O sigui, veig fotos del dia d'inauguració fa 41 anys i dic, hòstia, que jove que era, no? Venen ja amb els fills i alguns amb els nets.
Això fa il·lusió, eh? No? Això fa il·lusió.
Doncs sí, veig que bueno, penses, està mal no ben fet? Quan
has... No, vol dir que estàs fent una bona tasca i que has fet una bona tasca i que estàs fent una bona tasca.
L'important és que t'agrada la feina que fas. Això no tothom ho pot dir.
No, evidentment. Albert Mestres, felicitats com a fundador i propietari de la llibreria Continuarà Còmics i també com a aquest home que s'ha posat d'editor amb Trilita Ediciones, que ja té diversos llibres molt interessants sobre el món del còmic i també sobre aquest món curiós que vam parlar amb el Jordi Artigas del Cinema Nic. Gràcies, cuida't, fins a sempre, i felicitats, que vagi molt bé aquesta Continuarà Còmics de la Via Laietana 29, que és un lloc privilegiat, esteu molt ben posats, eh? No us podeu queixar.
Sí, la ubicació és bona.
És molt bona. Vinga, felicitats i una abraçada, cuidar-se.
Igualment.
Adéu-siau.
Que vagi bé.
Adéu, Albert. No. Adéu. I fins aquí aquesta segona part del Delicatessen del divendres 4 de juny. Gràcies per la vostra atenció, gràcies al Jordi Carretero per la seva ajut i fins a la propera setmana. Bon dia.